Agrografia, un espai per parlar del present i el futur del sector agrari i ramader des de diferents àmbits i des de diversos punts de vista. Agrografia, tota l'actualitat del sector agroalimentari, amb notícies i entrevistes als propis pagesos i ramaders, productors, elaboradors, emprenedors i tècnics de la pròpia administració. Agrografia, amb la col·laboració de Josep Maria Roig, cada 15 dies a la sintonia de Ràdio Balaguer.
Molt bon vespre, comencem tot seguit aquí a Ràdio Balaguer, l'agrografia d'avui dilluns, dia 7 d'octubre, l'espai de Ràdio Balaguer que, recordem, dediquem a parlar del sector agroalimentari. Per fer-ho, comptem, com sempre, amb la presència del seu impulsor, de l'impulsor d'aquest programa, el Josep Roig. Molt bona tarda, bon vespre, tarda. Josep. Gràcies,
bon vespre,
com sempre, per
gràcies
venir.
Gràcies a tu.
Avui, Josep, vols dedicar el programa a parlar del sector de l'oví, de la producció, del consum,
exactament,
de tot plegat.
Sí.
En parlarem de seguida.
Perfecte.
I per això doncs, has convidat avui dues persones, el Xavier Rivera, que és ramader d'oví i president de la FECOC, de la Federació, la Federació Catalana d'Oví i Cabrum. Molt bona tarda, Xavier, i gràcies per venir.
Bona tarda.
I també ens acompanya el Ferran Orteu, carnisser de la carnisseria Orteu d'aquí de Balaguer. Molt bona tarda i gràcies també per venir, Ferran.
Molt bona tarda.
De seguida parlarem amb ell, Josep, sobre el tema que tractem avui, dèiem, el sector oví, producció, consum i altres qüestions relacionades amb aquest sector. Abans, però, escoltarem la reflexió que habitualment fa sobre el tema que tractem.
Perfecte.
I després, de seguida, parlem amb ells i després doncs, la part final del programa la dedicarem a repassar l'actualitat agrària, convocatoris d'ajuts del Departament d'Agricultura.
Correcte.
I també doncs, algunes de les jornades tècniques, entre les quals doncs, destacarem avui la que es farà el proper 17 d'octubre aquí a la ciutat de Balaguer, que si et sembla, després en parlem.
Molt bé, com tu vulguis.
Fet el sumari i feta la presentació dels convidats, Josep, si et sembla, doncs escoltem una mica la teva reflexió al respecte.
Pues vinga, encara que sigui una reflexió curteta, en farem, eh? Sí que la farem. Doncs és un tema, seguint aquesta càrrega de container que hem fet al nostre tren d'agrografia. Com ja saps, hem parlat de diversos containers, tots els hem anat, puguem dir, passant perquè el temps passa i els temes tenen que ser actualitat. Aquí hem parlat de containers d'agricultura, ramaderia, agropecuàries, agroalimentària, i ara saps que estem amb el container que hem carregat d'alimentària. Alimentària és una cosa importantíssima, com tu has dit, doncs farem una jornada pròxima el dia 17, que ja comentaràs tu després, no cal fer-ho ara, i anem doncs, a la reflexió. La reflexió és sobre l'oví, ovella, cabrit i xai. I la reflexió és que, com m'han dit a la Falca d'això d'aquests dies, crec que és un sector, l'ho veig, un sector fantasmal, que mos ha desaparegut del mapa. Tot era ovelles, era molt, molt gratificant veure per als nostres ramats per aquests territoris. Els ramats se'n veuen cada vegada menys. La carn no saps si ve, si arriba, importació, exportació, etc, etc. Per tant, jo crec que és un sector que caldria matisar i cal matisar on és, on som, com és aquest sector, com és actualitat ara, com serà d'aquí poc, quina perspectiva té, perquè hi ha un desbarajuste de coneixement del mateix impressionant. No sé si l'amic president de la FECOC està conformes amb això, no sé si l'amic Ferran Carnisser, reconegut de la nostra ciutat, està conforme amb això, però crec que és qüestió de ficar les coses al lloc i de situar el sector on és exactament ara, perquè jo personalment no sé pas on som.
On és i el que deies, perspectives de futur d'aquest
sector. I
aquesta
seria la reflexió, per tant, a través d'aquest diàleg, d'aquesta conversa, a veure si podem ja situar-nos i amb persones reconegudes com les que tenim aquí al davant, professionals del propi sector, pues ens canalitzen la seva situació. Res més. Estupendo.
Doncs, Josep, com deies tu, conversem de seguida, parlem amb els convidats d'avui, dèiem abans, el Xavier Rivera, president de la FECOC, també ramader d'oví, i el Ferran Orteu de la carnisseria Orteu d'aquí de Balaguer.
Exactament.
Josep, quan vulguis, comencem a parlar amb
ells. Moltes gràcies, Sònia, moltes gràcies, benvingudes, com sempre, ben retrobats i ben retrobades. Parlarem sobre alimentària, seguint aquest ritme que tenim, aquesta càrrega de container que hem ficat sobre el nostre vagó d'agrografia, i per tant, doncs, irem d'alimentària parlant en concret del sector oví. Com està el sector oví avui, on anem, què en fem d'ell i on està situat. Això, tenim dos versions, la versió de productora i persona, com és el president de la FECOC, amb la seva visual, amb la seva coneixença, amb la seva experiència, que és molta, és una persona pues, que ha treballat molt i és ramader, i amb la versió d'un doncs, bon carnisser que coneix el consumidor i coneix com està el món de la carn, que domina, tinc que reconèixer, molt acertadament. Empezarem pel senyor Xavier Rivera, és així?
Sí, sí.
President de la FECOC. Els ramats han disminuït. Per què?
Bueno, els ramats han disminuït, és evident. Fa no gaires anys, parlem de 10-15 anys atrás, a Catalunya hi havia 1 milió i escaig d'ovelles censades, actives aquí a casa nostra, i avui en tenim al voltant d'unes 300.000.
Déu-n'hi-do.
Aproximadament. Per què? Bé, el principal factor crec que no és un sol factor el que ha condicionat aquesta davallada, sinó que són diversos que s'han acumulat i han fet de que la situació sigui aquesta. La política agrària comunitària ha condicionat molt el manteniment dels territoris, de les pastures, de les ovelles, dels ramats. La transhumància s'ha acabat, és molt difícil, per qüestions sanitàries, per qüestions de moviment, per la falta de pastures. La PAC ha provocat aquesta agricultura moderna, de ràpida transició. Vinga, va, sembrem, ensulfatem, llaurem, aixequem, i clar, la gent que no té terra i que fins fa poc doncs, visquia de les pastures d'arrendament d'altres propietaris agrícoles, tot això s'ha acabat, ha canviat. Després també hi ha la crisi de preus i el consum també ha variat. Tenim aquí un carnisser que ens podrà il·lustrar molt més tècnicament del perquè del consum, però ha canviat. La població dels titulars de les explotacions agràries, en molts casos, no s'ha seguit el relleu generacional. La gent jove ha buscat altres alternatives. I avui en dia, doncs, en la ramaderia ovina, en funció de la seva situació de les marques oficials en el territori, doncs ha comportat una davallada molt important, està clar. I en funció de la seva ubicació dintre del territori català, en funció de les possibilitats de cada zona, és on s'han establert la ramaderia extensiva, intensiva o ecològica, que en aquests moments doncs, té una certa tendència a l'alça. Però la seva pregunta és com és que ha davallat tant la cabana ramadera ovina a Catalunya, doncs són moltes les circumstàncies i la realitat és la que és i no ens la podem pas amagar.
Amic Ferran, com a carnisser, vostè quan rep el producte originari a la seva carnisseria, aquest producte, no sé si és una pregunta osada o no, doncs d'on arriba, d'on ve? És autòcton d'aquí, és aquell producte de proximitat que diem, perquè, clar, si el president diu que no tenim ramats, d'on ve aquesta carn? Exportació, importació, etcètera, etcètera?
Pues de moment, pues aquí tenim un escorxador Balaguer i llavors els que mos subministren o d'això, encara que hi ha algun ramat, i d'aquesta manera, vull dir, com és molt pròxim, pues mos gaudixen d'aquí. Hi ha èpoques que potser poden portar de províncies, de Sol i d'algun puesto, i llavors els acaben de criar aquí i és un altre tipus de producte, però és nacional tot.
És dir que vostè,
no és d'exportació ni de res.
No, és dir que vostès treballen sempre amb origen de mercat nacional.
Sí, sí.
Sigui
sí.
Mercat de la pròpia regió, sigui mercat de tipus nacional.
Sí, però quasi tot és de la província.
I sempre origen amb matança a l'escorxador municipal d'aquí, bueno, municipal, comarcal, perdó, sí, que tenim aquí a Balaguer, etcètera, etcètera.
Sí, sí, sempre és el mateix escorxador i aquí
a
Balaguer.
A la llarg de la seva experiència, perdona que torni a preguntar-li, al llarg de la seva experiència com a carnisser, com a persona que coneix el taulell, quina evolució ha notat amb el consumidor de carn de corder?
El consumidor de carn de corder ha sigut una davallada molt important. No sé, diria quasi un 70%. Un 70% de consum
Ha baixat el 70% del consum, sí? Sí, de carn de corder?
Sí, sí, sí. Abans, amb una, jo, pel que vull dir, fa 48 anys que estic al, d'això, al taulell, i abans hi havia gent que menjaven dues vegades carn a la, de xai a la setmana, i ara potser n'hi ha qui ni la tasten. Vull dir, ha sigut una cosa molt... També les tendències...
A què ho atribueixes, Ferran?
Bueno, la comoditat, hi ha molts factors. La comoditat de no tindre que cuinar tant, la comoditat de la compra i tothom treballa i llavors no té temps, i pues, bueno, pues, i després hi ha l'hostaleria, pues, que molta gent tira per l'hostaleria, plats cuinats, que llavors, clar, per exemple, un xai, plats cuinats, ha de ser d'una manera guisada. Després hi ha que la gent... necessite no menjar greix o pel que sigui o tot això, pues, clar, llavors te va reduint el mercat d'una manera o altra, perquè si només ho fas a la planxa, però clar, si no el comprem ja no el podem fer. Vull dir, i s'ha perdut molt la tendència de la compra del xai. Jo un 70% li posaria.
Això és fort. Bueno, després tornem amb el senyor Ferran, anem al senyor Xavier, el president de la FECOC, i li direm, avui, tal com està la situació que vostè ens ha dit, com tenen que ser, o són, o han quedat, o on anem amb les explotacions de producció de ovella, o vi, vaja.
Bueno, cap a on anem? És complicada aquesta pregunta, però...
O quina és la situació que sí, ha quedat sí. Després del que vostè ens ha manifestat aquí?
En aquests moments la realitat del sector és de que hi ha un desànim general. És a dir, la crisi de preus... els ajuts de la PAC són justos, és a dir, que siguin viables les nostres explotacions amb la venda dels corders i els ajuts de la política agrària comunitària, que són els que ens fan el complement de la rentabilitat per les qüestions dels preus, doncs tot això encara fa que les explotacions econòmicament la viabilitat sigui justa, molt justa.
Perdó, què vol dir la viabilitat?
Quina la viabilitat és justa? Econòmica.
Sí, però justa, justa en què? Justa, quin és l'espai just?
Bueno, que no hi hagi pèrdues en una explotació.
Vale.
Que es puguen pagar les millores, que es puguen pagar... una explotació agrària sempre necessita modernitzar-se. I si no et modernitzes, ets mort. Llavors, clar, fer inversions, doncs, bueno, encara que siguin a llarg termini i hi ha plans de millora i plans d'execució, però, clar, tot això està molt bé aquí sobre la taula amb un paper, però la realitat és la que és.
Pues anem a veure el prototip, el model, com està dient. Digui, digui.
I, clar, i la viabilitat és el primer que mani. En funció de la ubicació de les explotacions, no és el mateix tindre ovelles a la Noguera, a Balaguer, que tindre ovelles a la Segarra, que tindre ovelles al Pirineu, o tindre ovelles al Gironès. No és igual, cada terra és a guerra. I llavors, esclar, tota aquesta viabilitat, tota aquesta falta de claritat de veure com podem fer rentables les nostres explotacions, fa que molta gent s'hagi desanimat, altres circumstàncies com ha sigut el sanejament, tot això d'aquí, i a la mínima que poden, la gent se les trau i pleguen. En aquests moments, quina és la realitat del sector? Desànim, molt desànim. Sí que és cert que hi ha gent jove, que intenten incorporar-se, però, bueno, desànim. Aquesta seria la conclusió.
La conclusió, desànim, vaja. És a dir, no hi ha un model, un prototipo d'explotació, sinó que hi ha diversos prototipos d'explotació, depèn del territori, depèn de la ubicació, etcètera.
Efectivament, efectivament. És així, i la viabilitat, és a dir... Jo penso que la viabilitat de les explotacions d'oví passa perquè l'autosuficiència de l'explotació, del titular de l'explotació, sigui el màxim possible. Perquè si has de començar a entrar molt producte emprat i comprat fora de la teva explotació, això no és viable.
Yeah.
Has de ser autosuficient el màxim que puguis.
Màxim,
però clar, aquí entrem a la rentabilitat... tan condicionada a la climatologia, aquests canvis climàtics que estem veient tan forts, la falta de pluviometria, aquestes sequeres tan llargues, això condiciona el dia a dia de les explotacions d'una forma, bueno, congruent, és el que...
Senyor Ferran, el clima, estem dient que hi ha un canvi climàtic. Aquest canvi climàtic ens pot portar a uns hàbits, a uns costums alimentàries diferents de les que ara, de les que ara existeixen. Una qüestió... Vostè, la carn de oví, què és? Ovella, xai, què es ven més? O l'ovella també es ven?
No, l'ovella s'ha deixat de consumir, vull dir, ja fa molts anys, i normalment és xai.
És xai.
Xai i cabrum, i cabrit.
Ja. Yeah.
Vull dir, però l'ovella s'ha deixat de consumir.
Hi ha una altra qüestió que aquí potser ens faria falta una estrella Michelin per poder comentar la part gastronòmica, la part de restauració, oi? Però bueno, el senyor Ferran, amb la seva experiència que té de venda als clients de la restauració, també mos ho podrà dir. El restaurant, quan ve a comprar, quan demanda carn, li és igual que sigui d'importació, que sigui pròpia, etcètera, etcètera?
Home, no sóc només adient a diu, però hi ha de tot, vull dir, hi ha de tot. Jo normalment de restauració no em faig gaire, perquè vull dir, no... Ells van a mirar uns preus molt més, més econòmics, i clar, llavors, si vols un xai bo que tinc o una vedella de 7 o 8 mesos, no pots competir amb d'altres carns que hi ha al mercat. Que no dic que no siguin bones, però és un altre tipus de gènere. Llavors, la restauració va mirar molt per tindre més benefici, vull dir, o per poder sobreviure també, perquè clar, hi ha restaurants que fan menú a 8 euros, n'hi ha que fan a 15, n'hi ha que fan a 20, clar, no és la mateix d'un post a un altre, i això pues, se nota després al paladar del plat que t'han fet, vull dir, algo hi ha.
El Xavier va fent que sí amb el cap, Xavier.
Oh, està clar, és així.
Sí, no, és que vull dir, no hi ha d'altre.
En aquest món tan globalitzat, sí. Doncs, claro. Ve carn de tot arreu, de molts llocs. Jo no diria, com ha dit molt bé el Ferran, que sigui més bona o més dolenta, però que és diferent, està clar. Està engreixada amb altres condicions. Això és així.
Ho pots veure, Sònia, a més de bons professionals, molt bons diplomàtics, eh? Vull dir, en saben molt, eh? Continuem. Senyor Ferran, durant l'any hi ha períodes de que hi ha més demanda de carn de xai, com vostè diu, o hi ha menys demanda, o què és el comportament que això ho comporta, vaja, la redonia, aquestes coses?
Bueno, ara ja no hi ha tanta diferència. Abans hi havia més diferència, per exemple, per Pasqua es menjava molt xai, ara no tant. Ara pot ser una setmana puntual que dius, bueno, avui què ha passat? Pues bueno, a vegades l'època, per exemple, que hi ha bolets, el rovelló i això, pues diuen, bueno, pues fem una mica de xai barrejat amb els bolets que m'ha agafat, vale, però vull dir, no és una cosa molt, perquè com ha anat tan a la baixa ja no notes l'increment de pot ser una setmana puntual, però no hi ha cap. No hi ha una continuïtat ni unes pujades molt altes ni baixes.
Ja, ja,
inclús per Pasqua ja no és ni... No. Bueno, no, ja no és ni... Igual que el 70%, com t'he dit abans.
Ja.
Vull dir, això és així.
Javier, amb el que mos ha dit fins ara, el preu del xai, del preu del corder, de la ovella, que la tens que comprar, del preu de la mare, pugen, baixen, està en relació amb les races... O està en què? En relació amb què?
Bé, d'acord. En aquests moments el preu del xai està molt estabilitzat, com ha dit molt bé ell. El preu de l'ovella de la mare que es pot intentar comercialitzar en aquests moments, podríem dir que quasi no hi ha mercat. Ningú compra ovelles per vida, per muntar una granja o per mantindre una explotació nova. Això és un mercat mínim.
Mínim.
La gent que vol treure's el ramat, la feina que té és per vendre'l. No hi ha perspectiva de que ningú vulgui afegir-se aquí en aquest negoci, i moltes d'aquests ramats han d'anar a l'escorxador. A l'escorxador, eh? Ramats de vida, a l'escorxador, perquè és molt difícil trobar algú que et vulgui comprar un ramat.
Molt trist, això.
És així. Abans trucaves, a la porta tenies 3 o 4 compradors. Quantes ovelles tens? 500, 200, 1.000, pam. No costava res de vendre un ramat. Hi havia mercat, hi havia negoci, hi havia activitat. Ara no. Ara, doncs, bueno, jo sóc el president també de l'Associació Catalana de Criadors d'Ovella Xisqueta, que és l'entitat que regula una raça autòctona important a les comarques de muntanya, el Pallars Sobirà, Pallars Jussà, una ovella adaptada al territori, l'Alta Ribagorça, perdó, i, bueno, i molts ramats de transhumància de fa 60 anys que van vindre del Pirineu a la Plana, continuen mantenint el cens de les ovelles xisquetes, una ovella molt dura i adaptada al territori, però Bueno, això s'acaba, eh? És a dir, quan la gent ens fan grans, el titular de l'explotació arriba a una edat de jubilar-se, el ramat, doncs, si el fill o no hi ha relleu generacional, doncs, malauradament, aquests ramats acabaran a l'escorxador. No, i... no hi ha possibilitats de relleu en aquests moments. Ningú vol comprar ovelles.
I durant aquest procés trist que estem dient ara, doncs, el que és races, el que és la genètica, com actuar, el que és la transferència tecnològica, el que és la tecnologia, el que és la innovació, vaja, sí, sí. Com ha actuat, com però, està actuant?
No, no, d'acord, d'acord. A les grans produccions càrniques...
Perquè, perquè aquí tenim races molt bones, la raça aranesa, on, sí, 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 on vostè sí, sí. Quasi és a prop, sí, sí, la xisqueta, com vostè diu, encara que la xisqueta diuen o tinc informes de que el que la controla està a la Universitat de Saragossa, no és, no, bé, no està, no està, no està hoy aquí, hi ha la ripollesa, etc etc. Sí, què en fem de tot això?
No, miri, com a races autòctones en tenim tres aquí a Catalunya. Exacte. L'aranesa, la ripollesa i la xisqueta.
Que està a la Universitat de Saragossa, oi?
No.
No?
No, únic i exclusivament la xisqueta.
Ah.
Resulta de que el 2008, quan...
No és cap crítica, però vull
no,
dir...
No, no,
és una,
no, no,
és una matització.
Explicarem el que hi ha. El 2008, quan el Departament d'Agricultura va tornar a considerar dient innecessari tornar a impulsar les races autòctones, doncs es va crear, dintre de l'Associació Catalana de Criadors d'Ovella Xisqueta, l'estàndard, es va publicar l'estàndard racial, el llibre que regula l'arbre genealògic de la raça, i la regulació a través del departament, la vetlla, el Ministeri d'Agricultura. Quatre anys més tard, el Ministeri, doncs, amb criteris que pensem que han sigut positius després pel sector, va dir, home, a Catalunya hi ha xisquetes i a l'Aragó hi ha xisquetes. Per tant, la dient i lo lògic és de que una sola raça, un sol llibre, encara que siguem catalans i aragonesos, estem a un costat de l'altre del riu, i la gestió de la raça la fa la Federació de criadors d'ovella xisqueta. Nosaltres tenim la nostra, la catalana, i ells tenen la aragonesa, i es van federar, hi ha un únic llibre que gestiona la raça. És a dir, entre Catalunya i Aragó, una federació. I la seu la tenim a Pont de Montanyana, no a Saragossa.
A Pont de Montanyana.
A Pont de Montanyana.
Bueno, ja és algo. Ja és algo.
D'acord. I bueno, i això tenim un cens d'unes 26.000 ovelles sí. A Catalunya i unes 25.000 aproximadament a l'Aragó, és a dir, uns 50.000 animals de la raça xisqueta. Sí. Bé, s'ha produït aquesta transició tecnològica amb aquesta raça, l'aranesa doncs encara continua en perill d'extinció, la xisqueta ja no està en perill d'extinció, i la ripollesa està en òptimes condicions, és evident. Això per què ha servit? Doncs bueno, aquests animals han d'aprofitar el màxim de recursos possibles que ens dona el nostre territori, les nostres pastures, i quan els marges són tan justos s'ha d'aprofitar tot, i aquests animals han de sortir a pasturar, han d'aprofitar les nostres muntanyes, han d'aprofitar les nostres pastures, han d'adaptar a la climatologia, a l'hivern i al fred, i com a raça autòctona no n'hi ha cap. Ara bé, en altres llocs que la gestió de les explotacions i el maneig és un altre, doncs grans races càrniques, com l'alacón, l'exúfol, les barbarines, doncs estan molt adaptades amb una altra alimentació, molt més intensiva, i amb unes produccions que, bueno, excel·lents, excel·lents, excel·lentíssimes. Aquí a la Noguera teniu uns ramaders que fan uns números molt bons de grans races càrniques, sobretot de l'alacón, i, bueno, i els podeu anar a visitar, si voleu, perquè veieu com ha evolucionat la transferència tecnològica, però els llocs que pot evolucionar. Nosaltres hem d'evolucionar amb el que tenim, a la muntanya, aquí poden evolucionar amb la gran quantitat de productes i subproductes que tenen, i així és com intentem, o s'intenta, fer que aquestes explotacions, o que el sector sigui mínimament viable.
I llavors hi ha la part de transferència tecnològica, d'innovació, d'acord amb aquest plantejament
sí,
que
sí, clar,
està...
Sí, sí, es fan jornades, es fan treballs... La gent ha de millorar la genètica, ha de millorar la producció, ha de millorar els parts, la salut animal és molt important, la sanitat, tot això d'aquí, evidentment.
Això estem en bones mans.
Això estem en bones mans. Ah. Hem aconseguit, perdó, hem aconseguit...
No, digui.
Hem aconseguit que Catalunya, en el sector de les ovelles, estiguem indemnes de brucel·losis. Ha costat molt. som M4 i això, tot i l'esforç que ha suposat per l'arca pública i pels mateixes explotacions ramaderes, que ens ha provocat molts problemes d'immobilitzacions i tots plegats, i molt buidatge inclús d'algunes explotacions i sacrificis, bueno, ara quan fem la guia per anar a l'escorxador i poder posar M4, que vol dir que no tenim plus de l'oci, però no podem baixar la guàrdia.
Sí, sí, no
s'ha aconseguit i ha costat molt i no podem baixar la guàrdia.
I no fa ràbia quan arriba... Perdó, després direm amb el senyor Ferran. No fa ràbia, Javier, de que quan ens arriba gent de fora no hi ha potser el cuidado sanitari o el control. No dic que no hi sigui, però vostè que coneix el panyo i està aquí fent cops de cap, vull dir, què diu amb això?
Bueno, està clar. Bé, crisis alimentàries n'hi han. Jo no dubtaré pas mai de que la traçabilitat que fan en altres llocs no sigui la correcta, jo això no dubtaré mai. Però sí que aquí a casa ens ha costat molt tindre el que tenim i que, bueno, i també li he de dir, també la nostra carn també marxa fora, eh? És a dir, aquest món tan globalitzat, molts dels nostres talls també se'n van al nord d'Europa, sobretot en ramaderia ecològica, i els grans cap al nord d'Àfrica.
En parlem d'això també, en parlem.
D'acord, vull dir, jo el que em refereixo més, no que estiguin en condicions sanitàries bones, sinó que les condicions d'alimentació, com aquí, com a casa nostra, no crec que els facin en gaires llocs. Això sí que li puc garantir. L'alimentació, com aquí a casa nostra, no crec que la facin en gaires llocs. La temperatura i l'alimentació que tenim aquí, per la carn de corder, i corders d'ovelles que pasturen, a pocs llocs crec que els trobaríem.
I els controls de la carn que entra... de fora? Són els òptims? Són els...
Sí, jo crec que sí. Crec que sí.
Creu que sí, el senyor Javier diu, creu que sí. Això de dir...
M'agradaria creure que sí.
Amb cometes, creu que sí. D'acord? Amic Ferran, quan un client ve allà, avui la demanda que us fa de carn de xai, diem de carn de xai perquè ja hem quedat establerts així, què és, quina part del cos demana d'aquest xai? Vull dir, ho fa a peces, ho fa a quarts, ho fa... compre, de quin tipus d'oi compra fa?
Home, hi ha a dintre dels clients i això, doncs hi ha de tot. N'hi ha uns que agafen doncs, mig xai, un quart de xai, i n'hi ha doncs, agafen doncs, dos costelles per... això és el que té, el bo que té el carnisser petit, que si una persona només necessita dos talls, doncs li fas dos talls. I llavors no cal consumir molt i congelar, i llavors al final... també la gent ho avorreix, ho té molts dies al congelador.
I aquest tipus això... de demanda, Ferran, vull dir, això ha augmentat o ha disminuït o amb quina relació es fa avui dia en relació amb anys abans?
Bueno, tornem a estar la mateixa.
La mateixa.
Dintre dels paràmetres, pues, hi ha el que hi ha. No, ni s'augmenti, disminuir, pues, ha quedat molt estancat. Vull dir, amb el que veig jo i els que parlo amb d'altres carnissers d'aquí, de fora, i tot això, tots diuen el mateix. Vull dir, bé, si abans mataven a la setmana 20 o 30 corders, ara maten 10 com a molt, vull dir, o menys. Vull dir, això ha sigut el brutal. De la...
I la tipologia de la demanda, vull dir, és...
És igual, normalment sempre ha sigut...
Sempre ha sigut igual.
Bé, el que necessita només una espatlla pel fons, yeah. Doncs no necessita agafar un quart de corder, perquè després el més que em fa. Però bueno, doncs, el bo és això també. Clar, la gent també, amb els diners d'això, doncs, ha d'anar equilibrant i passar la setmana, no? És normal. Vull dir, no necessites comprar més del compte per no consumir-ho i deixar-ho al congelador. Que llavors també és una pèrdua. També gastes doble i després tu menges tot congelat. I el millor és poder-ho menjar fresc i tot això, el que pot fer-ho s'ho estima molt i ho agraeix molt.
Hi ha una altra versió amb això, vull dir, una altra pregunta que li farem al Ferran, que també serà, la extrapolarem al Javier. Doncs avui la identificació del producte és una moda i n'hi ha moltes identificacions de productes. Producte de proximitat, producte zero, producte podem dir ecològic, producte integrat, producte... Hi ha moltes marques i moltes identificacions, que aquí ens queixem que n'hi hagi tantes a vegades. Ferran, al dintre de la vostra botiga, del vostre taulell, aquesta identificació se té que ficar o en la carn de xai no n'hi ha d'identificació?
Sí, tot té el seu número de guia, té el d'un B, vull dir, tot està especificat.
I això està a l'abast del client, això?
Sí, sí, bueno, està a cada xai que porte, ho porte l'etiqueta del producte. Cada xai ho ha de portar, a part dels sellos, de l'escorxador i això. Vull dir, llavors, si algú ho demana, pues, a mi aquí hi ha el número de guia i és tot. Vull dir, igual amb xai, que amb vedella, que amb... això està tot ben identificat.
El president, li diríem, quin tipus d'identificació hi ha més o menys al món del corder?
Oh, la traçabilitat, no, si es fa bé, no s'ha de perdre.
No s'ha de perdre.
Per tant, llavors, potser sí una mica el que ha dit vostè, és que potser hem cansat el consumidor amb tantes identificacions. No?
N'hi ha de privades, altres, públiques, europees, sí. No europees, n'hi ha de tot.
Sí. És així.
Digui.
No, clar, que la gent té l'ecològica, les races autòctones, Pirineus, Plana... però, bueno, esclar, identificar el que mengem i sàpiga el consumidor el que compra, això dona una garantia i una tranquil·litat més bé en aquestes crisis alimentàries que hem viscut ara amb el tema de la listèria. I per això el que fem aquí a casa, els productes de proximitat, és una garantia de bona... gestió alimentària. Potser sigui una miqueta de cara al consumidor, d'aquesta identificació, potser sigui que li pot ocasionar en alguns moments uns certs dubtes, però està clar que la traçabilitat s'ha d'explicar i s'ha d'identificar, i si és car d'aquí o no és d'aquí, i d'on ve, i tot plegat.
Això, vostè caldria, vostè veu o veuria que no està prou completat, això que tindríem que matisar una mica més...
No, que està prou ben completat. El que passa és que a vegades, quan s'ha d'aplicar, hi ha algú que se salta les regles del joc, diguem-ho així. Perquè... Però mínimament. Bueno, hi ha consum que fa la seva feina i nosaltres ens hem de fiar del Departament de Consum, que ho vigila i és gran.
I això se referència a l'Agència Catalana de Consum.
De Consum, exacte.
I la producció ecològica, creu que anirà en augment o no?
Bueno, jo sóc productor ecològic i conec una miqueta el món de l'ecologia amb els diversos sectors de producció.
Hi pot haver una sortida aquí?
Oi, el mercat costa molt. És a dir, aviam, la ramaderia ecològica es fa com a respecte a la terra. És a dir, no es poden utilitzar segons quins productes que s'utilitzen en l'agricultura convencional. No dic que siguin millors ni pitjors, que l'agricultura convencional sigui el dimoni. No, això no ho dic, Dic que és diferent. S'utilitzen tècniques tradicionals de tota la vida i no es poden emplear els sistemes més moderns, ja està. Sistemes que no són tan agressius a l'agricultura, perquè quan parlem de ramaderia hem de parlar d'agricultura, perquè l'agricultura és la base de l'alimentació de la ramaderia. Llavors, quan produïm productes per a la nostra ramaderia, aquests productes estan elaborats a dintre de les finques que estan executades donades d'alta al CDPAE, amb uns controls. El CDPAE és el Consell Català de la Producció i l'Agricultura Ecològica, que és l'organisme de control de les explotacions que estan, o que estem, en aquest cas, al món de l'ecologia. I sí, té sortida. Jo pensava que no hauria tingut més com a acceptació al consum. Jo soc productor ecològic i em costa molt de vendre les cordes com a ecològics. Molts els tinc que desviar al mercat convencional, perquè... quan no hi ha consum, pues, els has de...
Ho ha dit també abans, que una part se'n va al nord d'Europa, de la producció ecològica.
Ah, això mateix, és aquesta. Sort en tenim, perquè aquí hi ha molt poc consum ecològic.
Ferran, estàs d'acord amb que la gent demanda carn ecològica o no? No,
tothom ho vol ecològic, ho vol, però clar, és el que diem, té un cost i llavors ja som la mare del cordero. Que, clar, si en un post m'ho donen 2 euros menys, el que sigo, pues... Pues aquí s'acaba l'ecologia. Jo m'ho penso així. I crec que...
És a dir, creus que el consumidor no està disposat a pagar una mica més?
Sí que n'hi ha, però és un mínim. Llavors, clar, el problema que deuen tindre ells és això. Vols fer una cosa ecològica i l'impulses i la feina és després vendre-ho. I el que he dit, que després ho ha de... derivar al consum normal i aquell xai pues, ja no, l'ha de cobrar el preu del de normal. Ah, llavors ja som al a l'assumpte, que llavors com ho fem això?
És complicat.
Com ho fem això?
Per tant, entenc que encara no hi ha un mercat allò lo suficient...
No, estem prou conscienciats. Vull dir, la gent... I bueno, jo, pues, és sempre el mateix, la base del diner. I no hi ha més. L'euro és el fundamental. I clar, si la gent guanya diners, això, doncs tria més, si no... De ibèric, de bellota a bellota, de joselitos, ne mengen poca de gent, eh? Sol no tenen de l'exportació, perquè si no també, clar, no hi arriba tothom a pagar 200 euros el quilo. Clar, això és un altre.
Josep, perdona, que t'havia...
No, ha estat molt bé, Sònia, molt, podem dir, acertadíssima amb aquesta qüestió que li has fet al Ferran, perquè era la continuació del que el Javier estava dient, el que el president de la FECOC estava dient. Per tant, ell estava dient una cosa com a productor i el Ferran l'ha recollit amb la teva qüestió com a persona de taulell. Ara li direm una altra cosa al Ferran, si em permets continuar.
I tant, només faltaria.
Doncs, aviam, Javier... Los transports. Has dit que la transhumància s'havia perdut. Avui dia com se trasladen? Hi ha bons transports de trasllat del bestiar, avui?
Sí, clar. No.
Se transporta amb condicions?
La transhumància caminant, això s'ha acabat pràcticament. Ja. O fem la transhumància als ramaders de muntanya que portem les ovelles, els ramats des de les explotacions, a dalt a la muntanya, que podem estar un dia, dos dies, caminant. Els ramats de la plana a la muntanya... molt pocs, i amb camions, i en bones condicions, i amb totes les garanties del món, i tant, això sí.
N'hi ha cap problema.
No hi ha cap problema, ni un.
I los traslados de regions diferents, hi ha problemes de paperassa, o hi ha
problemes,
hi ha problemes, o no hi ha problemes?
No hi ha problemes, no hi ha problemes. Si sanitàriament tu complisses les regles del joc, no hi ha cap inconvenient, que si tu vols vendre les ovelles i te les vol comprar un tio de Lugo, pues poden anar cap a Lugo sense cap mena de problema. Si sanitàriament estan correctes, no, cap problema.
Ferran, los preus. Creus que ens faria falta campanyes de promoció de carns ecològiques o bé pastures naturals, de carns naturals o d'altres identificacions? Si això es podia aprofitar millor si hi hagués unes bones campanyes de promoció de consum de la carn de xai?
Bueno, si n'ha fet alguna, veig jo, a part, però veus per la televisió això, quan, per exemple, el porc diu, ah, el porc ja no és carn blanca. Vull dir, clar, quan veuen que les coses no funcionen, doncs fan campanyes, no? El conill, quan no es consumís, doncs també passa igual. Però bueno, però és que les campanyes sempre són bones, suposo que sempre són bones, i, però de xai se n'ha fet alguna, em veig alguna que hem fet de l'Aragó, sembla que hem fet alguna propaganda de la raça autòctona de l'Aragó, que hem fet alguna campanya. Quan fas campanya és perquè tens necessitat, també, no?, en part. I vull dir, llavors, si se l'escolten gaire la gent, pues, bueno, ja tornem a estar... Jo què sé, que no li veig tampoc. Molt impuls.
El vostre gremi, el gremi de carnissers, el gremi de taulell... Vull dir, no, pel seu propi compte, no fa campanyes d'aquest tipus, o les apoia, o les promou, o les força de que l'administració les faci.
Bueno, altres vegades...
Us veig molt, molt calladets, vull dir, molt
sí,
tranquils.
Sí, sí, estem tranquils, perquè veiem que...
Això perdona, és igual... perdona.
No, això és igual que la cuina. Ja poden fer llibres de cuina, programes de cuina, poden fer moltes coses que la gent no vol cuinar. El que veig. N'hi ha que volen cuinar, però s'ha perdut moltíssim. Llavors... És el que dic, a vegades piques ferro, a vegades s'escapa algo, però no li veig el gran futur a... Potser hi tirar la tovallola ja, però ho veig. Les coses no... Les tendències...
El Ferran, és molt difícil que tiri la tovallola, eh?
No. Jo dic que potser l'he tirat ja la tinc a punt de tirar-la. Però vull dir que em refereixo que no... Costa molt. S'ha canviat la manera de viure i tot. Vull dir, en uns anys pues, és molt diferent d'abans. I la gent, pues, clar, si no es posa a cuinar normal i tot això, pues, dir-li perquè tenen feina, però que sigui. Pues, costa molt que tiri endavant l'assumpte.
Javier, li dius que importeu xai del producte ecològic a Europa,
perquè
paguen... Exporten.
Porteu a fora, exporteu a Europa, pues, suposo jo, en llocs de que paguen bé, de que poden pagar bé. Sí. Aviam, vull dir, el mateix que el Ferran, feu campanyes, els productors, per promocionar les carns de xai, etcètera, etcètera?
No.
Hi ha campanyes, perquè aquí vam tindre fa poc els de la llet de cabra i estan fent un cèntim per litre de llet que dediquen a la seva promoció pròpia. Hi ha alguna cosa pensada amb el vostre...
Sí, amb la federació? El sector en general, no solament l'ecològic, sinó amb tot, Interobi, que depèn del Ministeri, doncs, de tots els escorxadors que sacrifiquen a Espanya, una part es dediqui a la divulgació i a la promoció, vale? De la carn de xai. Bueno, jo crec que la millor promoció que hi ha és el consum, és tastar-lo, és menjar-lo, i el boca a boca. Els preus, la realitat mana. Amb això no podem discutir-hi. I com ja ho ha explicat molt el Ferran, és el que hi ha. I el consum, pues, bueno, està condicionat a moltes coses i és el que hi ha. Nosaltres, com a productors de carn d'ovella, el que, a part, sí, d'acord, està bé promocionar el nostre producte, però el que hem de fer és fer-lo bo i poder arribar al mercat amb les millors condicions possibles. I això és el que intentem fer. I el mercat va sol, però, claro, t'ho ha explicat bé ell.
A veure, els preus sembla que siguin alts per un costat, sembla que siguin estables tant a la compra-venta de xai, de producte en viu, com al taulell. En els preus, què passa amb els preus? S'han estabilitzat? Són cars? Convé que siguin estables cars? No baixen? Com va això? Perquè hi ha un despiste de preus, per mi, impressionant. Impressionant, eh?
Bueno,
la gent se queixa, però tu vas a comprar al carnisser i tens que pagar. Perdona, Ferran, que sigui així, això.
Si però no, en ràdio no podes viure.
No et queixis, no et queixis. Sembla que el productor que quedi, doncs no va bé l'assumpte, però se tira endavant. A veure, què hi ha amb això? Vull dir, els preus, què són? Bons, no són bons? Pujaran, baixaran?
Pel productor, els preus no són bons. Està clar. Si no tinguéssim molts ajuts de la PAC, que ja estan contemplats i previstos perquè això sigui així, una explotació del vi és inviable amb el preu dels corders que avui en dia els xais que venem. Ara bé, jo també entenc l'altra part de que tothom ha de menjar carn de qualitat i per això hi ha aquest contrast dels preus. De carn de tot arreu i de molts llocs i podem comprar carn de diversos preus. Però penso de que avui en dia el mercat convencional del corder fa que sigui molt just per la viabilitat de les explotacions. I aquí ja deixarem si carn és d'aquí, carn d'allà, però els ajuts de la PAC arribarà un moment de que no seran suficients si no es modulen a l'alça. Ja tenim la reforma pròxima a la porta de la taula.
No, bueno, pròxima, però sembla que durarà una mica, perquè bueno, entre que el govern estigui muntat a nivell
però
europeu...
Però és un any, dos anys, diuen el 21...
Sí.
Com això no es tingui en compte, de veritat, quina és la realitat del sector, bueno, doncs anirem baixant de cabana ramadera d'oví, això està clar.
Però allò antes, Javier, perdona que t'interrompa,
no.
aquesta és altra modalitat de criança, de ficar gènere d'oví al mercat, al taulell, com és los cebaderos, que importen, exporten, crien aquí, i engreixen i venen. Què en dius d'aquesta modalitat?
Bueno, estos corders venen...
No cal tindre mares, allò antes, oi?
Bueno, no, estos corders tots tenen mares, venen d'altres llocs, d'altres recorreguts...
Aquí no.
Estan engreixats, aquí no, està clar.
Exacte.
Mira, jo l'he dit abans que a Catalunya hi ha unes 300.000 ovelles aproximadament, 310 i algo, crec, 310.000. I a Catalunya els escorxadors catalans es sacrifiquen, crec, que 1.300.000 corders aproximadament.
Sí.
Ara no estan pas criats a Catalunya, eh?
Sí.
Una ovella ven un corder l'any i punto. I
però encara... dels cebaderos, què és el que opina el president de la FECOC?
Bueno, pues, què vol que li digui? Els cebaderos és una manera de tindre carn i...
Els cebaderos vol dir que són aquelles persones que compren el xai petitet,
sí.
Arriben, l'engreixen i el venen quan...
Bé, bàsicament són xais procedents d'explotacions de mares de llet, sí. D'Andalusia, de Castella i de por ahí, de grans explotacions que tenen molt recorregut alimentari aquestes explotacions, però que no volen els xais, volen la llet. Volen la llet per la mare per fer formatge.
Ja,
i els xais aquests els engreixen amb aquests cebaderos i, evidentment, no són igual que els xais de les mares de pastura. Això està clar. Més bons o més dolents, no ho sé, però que no són igual, sí. I que han de tindre un altre preu, també. Però, bueno, el mercat mani.
El president de la FECOC no li agrada gaire als cebaderos, oi?
Bueno, és el que hi ha.
És el que hi ha. Ferran, Hi ha una altra versió que estem acabant ja el programa, perquè la ràdio és un temps i és un temps, i la Sònia, com sempre diem, mane, oi? Llavors, hi ha una altra qüestió, que és el personal. Vostè té una carnisseria pròpia i té la bona ajuda de la seva mestressa, la seva senyora. Vull dir, com està el personal? És molt difícil trobar personal preparat per poder atendre una carnisseria?
Home, avui dia, avui i sempre ha passat igual, eh? Vull dir, les persones que van a treballar en un lloc i tot això, sempre hi ha que volen aprendre i tiren endavant i llavors tens una bona ajuda, doncs això és importantíssim per un negoci com el nostre. Nosaltres ara, vull dir, per lo que sigo, estem nosaltres dos sols, vull dir, no tinc personal. Pues, bueno, si algun dia me va per posar algun, ne posaré. I, pues clar, costa de formar la persona. Llavors, com no tenim prou ajuda tampoc jo, per exemple, quan diuen de fer cursets, que a vegades me taladren, fer cursets per això, per allò, voltant, no sé què, i dic, bueno, jo, per exemple, si tinc un puesto, això ho he comentat sempre, un local, i si tinc una persona que a mi me la deixen, vull dir, que la pugui assegurar i tot això, però que no m'ha... Jo puc ensenyar a aquella persona, que després pot anar a un altre lloc, com m'ha passat molt, que he tingut diverses dependències i han anat a altres llocs. Però una mica d'ajuda, clar, si jo hagués d'agafar una persona que em costa els mateixos diners, com si en sapigués, clar, això a mi me condiciona molt. Llavors...
És a dir, que la carnisseria és un mètode, és un escenari familiar, propi, personal?
Una mica sí, clar, en el meu cas sí, però i la majoria dels casos també. Què passa? Llavors, doncs, empeixen una cosa com a familiar, doncs tenen un, dos, tres treballadors, quatre, el que sigui, el que necessiten, per a producció que facin o el que es volen dedicar, doncs llavors necessiten personal, això és lògic. I, bueno, doncs llavors, a veure, hi ha moltes persones que treballen amb tendes així petites i, vull dir, van molt bé i, doncs, és perfecte.
Però tenim que tindre aquella concepció que la carnisseria és aquella carnisseria que hi ha el carnisser propi, personalment, allí, etcètera,
bueno,
etcètera.
Això...
O tenim que tindre aquella concepció que la carnisseria és... allò informal que hi ha en un lloc molt gran, etcètera, etcètera.
Bueno, jo també vull dir, per exemple, el meu cas, com en d'altres casos d'alguna altra botiga, jo si venen a la botiga i no em veuen a mi o algo, ni que tinc una gran dependent d'això, vale, però volen veure el propietari. És una miqueta, això és una miqueta que no puc canviar jo. És sí, molt bona persona que trobe, que és el que sigo, sí, però sí, sí. Si ve un dia no això, que l'altre dia tampoc, l'altre dia, doncs... que després n'hi ha en un lloc que ja estan acostumats a que sempre hi ha hagut independents, no ho troben normal. Però, clar, quan un empeça un negoci, sí, jo sí, que fa sí, quasi 50 anys que soc, però, clar, vos no vos ha passat de pares a fill, i vull dir, he sigut jo sempre el taulet. Això és com si...
Sí, sí.
És indiscutible.
Estem dient aquí que el Xavier està afirmant amb el cap dient que és això. És a dir, que estem amb un producte de confiança.
Evidentment. Mira, jo m'he deixat dintre dels problemes.
I confiança és el carnisser.
És el carnisser. Ja comencem per la base, abans d'arribar al carnisser. Sí, sí, perdó, sí. Que això no n'hem parlat i ens n'hem descuidat.
No, per això ho fiquem sobre taula.
I acabem. Que són els escorxadors. La primera gran crisi de preus la vam viure aquí amb la davallada del consum de la carn de xai, aquí al nostre país, a Catalunya, sí. Quan els escorxadors locals municipals van haver de tancar la majoria d'ells per falta de viabilitat, de manteniment, i perquè el Departament de Salut va creure convenient de que no es podien mantenir o no eren viables i es van anar concentrant escorxadors en quatre llocs concrets. El dia a dia del taulell venia de cada poble, venia de l'escorxador de cada poble. I la confiança amb el carnisser passava per l'escorxador de casa seva, l'escorxador, el taulell del carnisser i el consumidor. Això s'ha trencat també, perquè avui en dia l'escorxador dels pobles han desaparegut. Els pobles han fet museus, hem fet piscines, hem fet auditoris, hem fet teatres, hem fet moltes coses que molts els hem hagut de tancar i els escorxadors ens n'hem oblidat. La base territorial per ajudar a l'explotació i després per al consumidor, que són uns escorxadors viables, de poble, petits, que es poguessin mantenir, s'han tancat tots. I aquí és on vam començar la crisi de les ovelles i els cabrits.
És a dir, que mos falta personal que pugui continuar aquest treball, sigui a nivell productiu, sigui a nivell carnisser, i no hi ha una suficient preparació per, aquest, per aquests aspectes. Però hi ha un altre aspecte que voldríem acabar amb això. Ja el sector és digne, se veu socialment apoyat? O és que se tindre una explotació de corder és una cosa... Bah, aquesta gent, pobret, és un pastoret, etcètera, etcètera. Bueno. Un carnisser, vull dir, bona altra feina, etcètera. És a dir, tenim una dignificació del sector... Els dos us ho pregunto, eh?
No gaire, no gaire. Jo, per exemple, amb ella... Si...
I us ho pregunto amb tota sinceritat, eh?
Jo suposo que algú li hauràs comentat. A veure, vols dir que algun de jove que tingui ganes de fer això li ha dit, què et sembla, que és viable d'això? Quin consell li ha donat? No ho sé. No sé, no sé si ho pot dir, ni perquè, clar, és una mica difícil tot això. Per dir... que veure el negoci que dius, bueno, monto això i tiraré endavant i tot això, no sé si el pot aconsellar amb moltes ganes. Primer ha de ser que ha d'agradar molt, vull dir, amb tots els oficis, no? Vull dir, lo tindré, sé, nosaltres n'hem tingut tota la vida de ramat, mon pare n'ha tingut sempre, i bueno, quan ell va plegar jo no ho vaig continuar, perquè vull dir, les dues coses no les podia fer. Vull dir, a veure, i mes germans tampoc no hi havia cap que volia fer, vull dir, doncs jo ho vaig deixar. El més fàcil va ser vendre i se'ns acabó. I jo em vaig dedicar amb la carnisseria. Però, clar, fomentar i ajudar això ha d'agradar molt. Vull dir, i molta gent, bueno, és que ha d'agradar molt.
Perquè ja havia...
Pastor, teniu... Perquè, a més, clar, ni Nadal, ni Festa Major, ni res, això no? S'ha de tindre en compte. S'ha de tindre en compte que no és 8 horetes i tot això. No, no, clar, no. Aquí...
Però aquí el que ha dit el Xavier, amb les granges modernitzades d'avui, etc, vull dir, i a més amb el patrimoni, que a vegades requereix al darrere d'una explotació o d'una carnisseria, etc, que tinguem que aguantar que som uns pobrets de mi al sector, que és molt trist això, eh?
Sí, socialment som considerats de segona, això està clar, entre cometes, eh? Sí, sí. Nosaltres no ens ho pensem així, eh? Ni ens preocupa això, que socialment, mira, un pobre pastor o qui...
Bueno, perquè t'agrada molt.
Sí, està clar.
Perquè hi ha d'haver un fons de molt...
Però de cara a la que societat, disfrutes... si encara quede... Perdona, encara quede això, i ja està. De que, hosti, mira, aquest no m'ha servit per guardar ovelles, com si guardar ovelles fos el més fàcil del món, quan és el més complicat que et pots arribar a imaginar. Sí, gestionar un ramat d'ovelles ben gestionat.
Doncs, bueno, ja hem finalitzat el programa... Jo us agraeixo molt que hagin vingut, perquè el Javier ha vingut de Gerri, de la Sal, el Ferran Orteu ha hagut que deixar una miqueta la seva carnisseria per vindre aquí, vull dir que ens ha donat temps valuós d'ell mateix, i per acabar, diguin el que vostès vulguin. Javier primer, i que tanqui el Ferran aquí com a obert, primer el Javier,
bueno,
i
que tanqui el Ferran. Jo el que, per acabar, gràcies per deixar-nos participar en un espai d'audiència pública, i com a representant de la Federació de les Ovelles aquí de Catalunya, doncs, bueno, doncs, nosaltres només pensem de que aquest sector no ha de morir, hem de continuar treballant perquè sigui viable, no és fàcil, s'ha d'explicar a la gent que vulgui agafar aquest relleu generacional de que això no és flors i violes, té una constància, el dia a dia és complicat, i que, en fi, però tot i això hi ha una altra part que compensa, que és que una cosa que t'agrada fer, que tu la veus gestionar i produir, i que, en fi, les ovelles no poden morir d'aquesta manera tan dràstica com estem baixant en aquests moments a Catalunya, i que des de la Federació hem de posar tot el possible perquè això sigui així.
Gràcies, Xavier. Ferran?
Pues bueno, amb ell, que no perdeu la fe i que tireu endavant perquè puguem menjar una bona carn, que és molt important, i que la gent, doncs, ja ho anirà valorant, i el principal és tindre uns bons productors a darrere, i el resto, doncs, ja vindrem nosaltres, després el consumidor i després l'agraïment de tothom, i ja està.
Pues molt bé, moltes doncs gràcies. Nosaltres només dic que els nostres territoris es vesteixen d'ovelles, perquè era una visual molt maja, molt relaxant i molt productiva. Vaja, i que Catalunya torni a ser pionera amb el bestiar de xai.
Dona i bo a veure els ramats per tot arreu. Molta gent ho explica a vegades de Barcelona, que diu, hosti, passàvem 20 ramats, això... Això s'ha acabat. Aquí, Camarasa, érem 5 i potser no en queda cap un.
A l'Oví és fer territori, és fer entorn rural i és fer país.
Moltes gràcies.
Molt bé, gràcies al Xavier Rivera i al Ferran Orteu per haver participat en l'agrografia aquí a Ràdio Balaguer. Josep, ara nosaltres donem pas a l'actualitat agrària i repassarem també les jornades tècniques que tindran lloc properament aquí al territori.
Sònia, molt bé, gràcies.
Agrografia, un espai per parlar del present i el futur del sector agrari i ramader des de diferents àmbits i des de diversos punts de vista. Agrografia, tota l'actualitat del sector agroalimentari, amb notícies i entrevistes als propis pagesos i ramaders, productors, elaboradors, emprenedors i tècnics de la pròpia administració. Agrografia, amb la col·laboració de Josep Maria Roig, cada 15 dies a la sintonia de Ràdio Balaguer.
Entrem ara en la recta final de l'agrografia d'aquest dilluns i ho fem, en primer lloc, fent un repàs a l'actualitat agrària i destacant que el Departament d'Agricultura està estudiant l'impacte de l'anunci del govern dels Estats Units d'imposar aranzels als productes agroalimentaris provenients de la Unió Europea i ha convocat una reunió urgent de la taula agrària. La consellera estudiarà la situació amb representants del sector en una reunió aquesta mateixa setmana. Els Estats Units és el tercer destí de productes agroalimentaris catalans de fora de la Unió Europea després de la Xina i el Japó. Representa el 3,3% de les exportacions mundials d'aliments i begudes catalanes i és el 8è mercat mundial. La consellera Teresa Jordà ha assegurat que cal una Unió Europea forta on tots els països membres actuïn en bloc per evitar, ha dit, una batalla comercial amb els Estats Units que perjudicaria el sector agroalimentari. L'increment aranzelari entre la Unió Europea i els Estats Units entrarà en vigor el proper 18 d'octubre i penalitzarà greument les exportacions agroalimentàries europees. Destaquem també que les organitzacions agràries han refermat la seva aposta per la contractació en origen per poder atendre les necessitats de mà d'obra que els empresaris requereixen durant la campanya de la fruita. En aquest sentit, han reclamat poder augmentar els temporers que contracten d'aquesta manera i que aquestes contractacions es puguin efectuar en més països que en l'actualitat. En la campanya d'enguany s'han autoritzat 455 contractacions en origen, totes elles de treballadors provenients de Colòmbia. Les organitzacions també demanen a l'administració ajuts per al manteniment, reforma i construcció d'allotjaments per a temporers. Des d'Assaja han denunciat, recordem en aquest sentit, que l'aplicació del salari mínim interprofessional ha comportat un augment del 20% en els costos de mà d'obra per als empresaris agraris. I una notícia d'àmbit local, i és que Unió de Pagesos organitza un curs de rec i fertirricació a la seva oficina del carrer Barcelona d'aquí de Balaguer durant aquest mes d'octubre. El curs, d'una durada de 15 hores, ha començat avui dilluns amb una xerrada sobre el rec, les seves tècniques i la seva programació i l'aigua en els agrosistemes. Continuarà el dia 9 amb una altra xerrada sobre l'emmagatzematge de l'aigua, el rec a pressió i els capçals. El dia 14 es parlarà sobre el rec per aspersió, el rec localitzat, els equips de bombeig i les canonades i el dia 16 sobre automatismes de rec, sistemes i aplicació, tipus de fertilitzants i manteniment. El curs acabarà el divendres, dia 18 d'octubre, amb una visita a l'oficina del Regant de Tàrrega. Es tracta d'un curs, aquest, subvencionat pel Consorci de Formació Contínua i els interessats en participar-hi es poden inscriure al correu electrònic b@mateu@uniodepagesos.cat o bé trucar al telèfon 973 44 68 50. Com sempre, dins d'aquesta secció repassem també alguns dels ajuts del Departament d'Agricultura que estan en termini. A dia d'avui es poden demanar els ajuts a inversions en transformació i comercialització d'aliments, els ajuts a inversions per mitigar el canvi climàtic en processos de transformació alimentària. També es poden demanar els ajuts per a la creació d'agrupacions i organitzacions de productors forestals i, entre altres, també encara estan en termini els ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes d'inversió de les empreses agràries, agroalimentàries i forestals, entre altres. La part final del programa la dediquem, com sempre, a repassar algunes de les jornades tècniques que tindran lloc properament aquí al territori. Avui els en recomanem concretament tres. La primera d'elles es farà aquest proper dijous 10 d'octubre al municipi de Bellcaire. És una xerrada sobre lideratge juvenil en l'empresa rural que es farà de les 9 del matí a 2:15 PM a la sala d'actes de l'Ajuntament d'aquest municipi de Bellcaire. Un bon líder ha de tenir confiança en si mateix, ha de mostrar un aprenentatge continu, vocació per la feina i mantenir una energia positiva. En aquesta sessió es donaran consells i pautes perquè els joves precisament sàpiguin liderar empreses. També durant la jornada es visitaran dues empreses, Seguren Metàl·licos i el càmping La Noguera. En aquestes visites es veurà com joves treballen i lideren els seus negocis. Aquestes serviran també per impulsar i motivar els adolescents a emprendre en un futur. L'altra jornada tècnica que el recomanem porta per títol la transició energètica al món rural i tindrà lloc en aquest cas a la localitat de Cervera el dilluns 14 d'octubre. Es farà concretament al Centre d'Empreses Innovadores de Cervera de 3:15 PM fins a les 7. Es tractarà en aquesta jornada sobre la transició energètica en el segle XXI i en el món rural, un tema d'actualitat amb la crisi energètica, l'increment de preus, la pobresa energètica, l'adequació a l'horitzó 2020 de la Unió Europea i el xoc climàtic, entre altres. La transició energètica cap a un nou model energètic català renovable i en el món rural. I acabem amb una jornada tècnica que tindrà lloc aquí a la ciutat de Balaguer, organitzada en aquest cas conjuntament per la Paeria de Balaguer, el Departament d'Agricultura i aquesta emissora, Ràdio Balaguer. Es tracta de la jornada tècnica que tindrà lloc el dijous 17 d'octubre al SEI de Balaguer, al Centre d'Empreses Innovadores, i porta per títol l'alimentació i el territori. L'alimentació lligada al territori i als diferents actors és el fil conductor d'aquesta jornada, que amb un format molt participatiu pretén donar una visió àmplia i amb moltes perspectives per generar debat i, sobretot, aportar coneixement i experiències en un sector, l'agroalimentari, també immers en una conjuntura de canvis constants i substancials que ha d'aprofitar les potencialitats de la societat del coneixement i continuar innovant per valoritzar el producte i el servei. La jornada començarà a 9:15 PM i es preveu que finalitzi a 2:15 PM. Com sempre, acomiadem l'agrografia amb música, avui amb la cançó que han escollit els nostres convidats. És una cançó que porta per títol Les meves muntanyes i forma part de l'àlbum Un cabàs de cançons de Tòlia i les guineus. Amb ella ens acomiadem, com sempre, fins d'aquí a 15 dies. Gràcies per la seva atenció i que acabin de passar una molt bona nit.
Les meves muntanyes altes, cau dels llops i llar del sang, em duien foc a les galtes quan les mirava d'infant. Les veia agrestes i pies, ran del poble obert als vents. Ai, l'espluga, si sabies endevinar els seus laments. Les veies prives i fredes, totes lluentes d'encís, amb els pastors i les cledes i amb el sol del meu país. I amb les remors juganeres de les aigües i els mixons i els camins i les dreceres i les masies al fons.
Agrografia, un espai per parlar del present i el futur del sector agrari i ramader des de diferents àmbits i des de diversos punts de vista. Agrografia, tota l'actualitat del sector agroalimentari, amb notícies i entrevistes als propis pagesos i ramaders, productors, elaboradors, emprenedors i tècnics de la pròpia administració. Agrografia, amb la col·laboració de Josep Maria Roig, cada 15 dies a la sintonia de Ràdio Balaguer.